El gall del monestir.
Comencem la tertúlia, el gall del monestir, la tertúlia dels dimarts, en companyia avui d'Alfredo Bergua. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Neus Sotomayor, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Àngels Ponsa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Última tertúlia de l'any. La pròxima convocatòria serà ja el 2017. Hi va haver ple ahir a l'Ajuntament de la ciutat i, per tant, ens en ocuparem o intentarem tractar alguns dels temes. Ahir, el ple, que començava a les 4 de la tarda, us en recordeu que alguna vegada havíem comentat allò del canvi horari per allò...
I a quina hora va acabar?
No t'ho sé dir jo, a les 8 encara durava, perquè justament a les 8 començava l'audiència ciutadana. L'Alfredo, potser ens ho sap dir.
Jo vaig ser a la primera part, bueno, vaig ser entre les 4 i les 8, pràcticament estava acabant ja la part, el darrer punt, que eren els pregs, preguntes i interpel·lacions dels regidors, i quedaven 3 o 4. Hi havia poc públic, jo crec que abans de les 9 havia acabat ahir.
I això vol dir, l'audiència ciutadana serà sempre al final del ple?
Sí.
Per això vol dir que si el ple...
Sempre començarà a les 8, l'audiència.
Sempre començarà a les 8, o sigui, obligatòriament el ple ha d'acabar a les 8.
Sí, o si hi ha algun punt, no sé si el que faran és fer una petita suspensió i continuar després.
Però cal celebrar-ho, els que hem estat...
Els que hem estat aquesta
taula tots tres.
Home, és que els últims plenaris havien acabat a quarts de...
A quarts d'una.
Bueno, i a la una. En anteriors etapes també havíem acabat a hores altes, No cal anar a buscar aquests últims, En anteriors etapes jo recordo haver acabat molt tard, dies de hores i hores que tampoc són tan productives. Arriba un moment que no són productives, perquè tots estem cansats, perquè estar assegut en una cadira més de 4 o 5 hores seguides, sense poder-te moure més que in extremis, francament, és bastant com poc eficient i poc... Jo ho celebro, ho celebro moltíssim, perquè penso que la reforma horària comença per exemples com aquest i cal felicitar l'Ajuntament per haver estat valents i haver fet aquest canvi.
I s'ha reformat també, perquè s'estava parlant, no?, d'això de les mocions, de quantes mocions es podien presentar cada grup municipal.
No, això més o menys continua igual. L'únic que... Bueno, ara es presentaran el proper ple, sembla ser, hi ha un nou ROM. I a partir d'aquí, no, jo no sé on queda perquè no estic ficat en la comissió del ROM. El que sí sé que s'ha modificat l'ordre dels temes a tractar i es comença pròpiament amb els que són els temes de ciutat, que eren els que a vegades quedaven passades, que es començaven a debatre per allà les 11
de la nit. I el tràmit passava ràpidament, potser.
I ara et dona l'oportunitat una mica més
a debatre fons els temes que són els que...
pròpiament de ciutat. Per tant, les mocions...
Però és lògic que sigui així.
Sí, però fins ara no ho havia estat. Vull dir, eternament era al revés. Començàvem amb les mocions, que igual ara estava acabant amb les mocions a les 11 de la nit. I em dirà a les 11 de la nit...
Començar a parlar dels temes ciutadans.
Clar, perquè a més les mocions, algunes de temes de ciutat, però la majoria no. La majoria
són generals.
Són simbòliques moltes vegades, perquè des del punt de vista local no s'hi pot fer absolutament res. No dic que no s'hagin de fer, però moltes d'elles a vegades és ben bé per dir, doncs no tenim...
És de posicionament, és de que, de que un partit vol mostrar la seva
posició. I de buscar confrontacions a vegades. I,
una miqueta més
I més crec que posar l'audiència pública a les 8 del vespre és una molt bona hora perquè la gent que pugui haver estat treballant durant tot el dia pugui venir al ple a dir la seva i a posar les seves inquietuds. I crec que això és una gran avanç respecte al que teníem fins ara.
Doncs... precisament parlant de l'audiència ciutadana d'ahir, ho dic perquè l'audiència ciutadana reflecteix les preocupacions que tenen els ciutadans. I ahir, per exemple, no ens estranyarà gens veure avui els titulars que podeu veure a cugat.cat, que una de les preocupacions són els senglars. I a més el soroll de la carpa, que ja és un tema que ja hem comentat altres vegades, els senglars que s'han convertit en pràcticament en un animal de companyia perquè els tenim aquí pràcticament tot el dia. També és un tema que us preocupa a vosaltres?
Sí. Jo crec que és un tema que preocupa una mica en general, no només a Sant Cugat, perquè és un tema d'abast, si més no, fins i tot de llocs ben insòlits, no? Perquè a vegades llegeixes notícies de senglars, doncs, en plena ciutat de Barcelona o en llocs també que dius els hi queda una mica lluny el que és el bosc en si. Nosaltres vivim al costat de la Serra Collserola i potser és més, entre cometes, no dic que sigui normal, però és més habitual poder-te trobar aquests animals. Ara, és una preocupació, és clar que és una preocupació, però no deixen de ser animals, no són domèstics, són animals que tenen un punt de salvatge, no?
I són molt grans.
I planten cara, o sigui que jo la diferència que veig entre els senglars de fa uns anys, potser perquè en el meu cas és visc a prop del bosc, i llavors no tinc res a dir perquè és així, vull dir, és fruit del lloc, no? Però fa uns anys els senglars, quan veien, detectaven la presència humana o fins i tot d'un animal, d'un altre animal, un gos o el que sigui, fugien corrents. Doncs ara no s'immuten, planten cara. S'encaren i s'encaren.
Tampoc s'encaren, estan allà a la seva.
Depèn de... Jo he observat neus perquè ja tinc quasi un màster.
Depèn de l'acompanyament, no?
He observat si tenen gana, si estan buscant menjar o tenen gana o no. Si tenen gana, planten cara i a més fan aquell soroll que els caracteritza, no? Si no... Simplement, exacte, et miren com si més i... Però, clar, no, és normal. Ara, no sé quina solució té, perquè llegia que fa pocs dies es va fer una batuda.
Una batuda. Sí, jo estava caminant per Collserola i hi havia cintes d'aquestes.
Cintes que no es podia passar, van avisar, exacte.
Batudes, s'ha parlat també d'esterilitzacions.
Sí, clar, sí. Perquè proliferen molt. I després, escolta, val a dir-ho, hi ha gent que els hi dona menjar. Jo ho he vist amb els meus propis ulls. I mira que per tot arreu... tens ben clar de dir no, doneu menjar als senglars.
Siguem... Però no crec que sigui aquest el problema,
No, però, bueno, però els fidelitzes, i això t'ho puc dir perquè tinc algun cas molt a prop, fidelitzes que vinguin, però no, si els hi dones
encara,
menjar...
Encara que no els hi donis menjar, si hi ha uns contenidors que els hi agraden, allà van.
Aquesta és l'altra.
Perquè els que... veus, jo els he vist per la Rambla
del Saller... I són accessibles, aquests contenidors, perquè ells mateixos els tomben.
Els tomben, tenen força i els tomben.
Sí. Ara jo explicaré una anècdota que em va passar... A mi també soc dels que... Bueno, les dues qüestions que has dit, Carme, que van tractar, jo les pateixo.
Parlo de
les dues. Primer, perquè el jardí de casa ens el destrossen contínuament els senglars, vull dir, perquè entren com per su casa i el jardiner pues, està bastant far ja. Ara hem trobat una solució a partir d'uns productes que es posen a la gespa i que ens els porten d'Extremadura, un líquid, i a partir d'ara sembla ser que no s'apropen. Però és veritat, és que surts de la pàrquing i te'ls trobes pel mig i fa molt de respecte. L'altre dia veníem la meva dona, per l'estació de Valldure, venim de Valldureig, girem per sota cap a l'Arnau Cadell i allà hi ha uns containers. Hi havia el jabalí, el senglar, que havia, tota la basura estava al mig del carrer. Per tant, estaven tots els cotxes parats que ningú s'atrevia a passar perquè el senglar estava al mig. Jo fa uns anys vaig picar a la carretera Rabassada, vaig tenir un gran ensurt, afortunadament, pràcticament, jo crec que el senglar va sortir d'ells perquè anava molt a poc a poc i vaig poder frenar a temps, però el cotxe se va emportar un petit cop. Vull dir, i com jo, conec de molta gent que ha tingut problemes.
Hi ha hagut accidents, als túnels, a la carretera dels...
Túnels, la Rabassada i la carretera de Vallvidre i la carretera de Vidre. A tots llocs hi ha hagut. I per tant, és una qüestió que preocupant i que, evidentment, s'han de buscar solucions. Potser que les que fins ara s'han utilitzat és evident que no estan funcionant, perquè, com molt bé diu l'Àngels, pues, cada cop n'hi ha més.
És que hi ha una sobrepoblació...
Sí. I després hi ha altres coses que també... A veure, jo crec que aquí hi ha una part que l'administració ha de buscar la solució perquè no està en mans de la ciutadania, sinó està en mans de les institucions i, bueno, més o menys sembla que s'estan fent coses i que s'ha creat fins i tot una mena de comissió d'estudi amb aquest tema i de més, però... després l'altra part també depèn de nosaltres. Per exemple, nosaltres a Valldoreig tenim una, diguéssim, una instrucció per entendre's, que és que, com que és la recollida porta a porta de l'escombraria, que no es tregui l'escombraria al vespre, perquè llavors és la gran festa seva i els matins els carrers estan impracticables, i per tant la treus al matí. Però encara continues veient moltes bosses d'escombraria que es treuen a la nit i l'endemà allò està destrossat. Està tot escampat. Clar, això és una actitud de personal, no?, de cada un. Doncs, bueno, respectem aquestes coses, col·laborem. És un tema que si no ens hi posem tots no ens
en sortirem. S'ha de fer pedagogia.
S'ha de fer pedagogia d'una banda, i de l'altra doncs s'ha d'actuar amb batudes, amb esterilitzacions, amb el que sigui, però està clar que no podem deixar que això creixi així sense d'allò, perquè seran més que nosaltres. Sí,
clar,
que
però el tema de l'esterilització és un procés que necessita temps. Que les vacunes són vacunes que em sembla que provenen d'Estats Units, que també tenen un preu, que són...
No, i les batudes són caríssimes, cares. És que tot això va al costat acompanyat de molts zeros, perquè les batudes també són caríssimes. No sé qui va ser, ara no recordo qui em comentava, no aquest any, penso que va ser l'any passat, que eliminar un senglar val uns quants cents euros, Ara no diria la xifra perquè no em voldria equivocar, però que em vaig quedar com molt parada perquè, clar, no és només...
Són molts diners a més.
És després no pots... Quan aquell animal és mort, no el pots deixar allà. L'has de transportar, l'has d'incinerar, l'has de... Clar, has de fer tot un procediment. I això, doncs, té un preu. I clar, vas multiplicant, potser, sí, el millor és, sobretot, que no... que diguéssim que no puguin reproduir-se, que no creixi la població, no? I després amb els que hi ha, doncs mira, anar intentant que siguin els més... I també el fotut és en alguns llocs que fan molt mal els conreus.
Bueno, la gespa mal. Mateixa dels parcs.
Tot aixecat.
No, aquí al voltant... Al monestir han arribat. Sí, no sé si s'han confessat o no, però han arribat al monestir.
Sí. I
als voltants,
als
jardins, estan
a tot arreu. A les rotondes, a tot arreu. Clar, busquen les arrels, busquen el d'allà, ho aixequen tot. És un veritable problema. Jo crec que aquí és un dels temes a posar-hi remei, no?
Un dia parlarem d'una altra plaga que m'afecta a mi més, que són les cotorres.
Aquestes també.
També n'hi han de...
Però i aquesta fa ja uns quants anys, que també es pateix, però tot això té a veure amb el clima.
Sí.
I el clima és evident, ara parlàvem abans de començar la tertúlia, que ahir es va notar fred.
Sí.
Avui ja no es nota tant de fred, però és que portem anys sense patir un fred rigorós d'hivern. I això és un clima que propicia que aquest tipus d'aus així més tropicals... Doncs,
Fins i tot que les formigues no es morin, per exemple. O sigui, el no fer fred, les formigues, no us heu fixat que l'hivern hi ha ple de formigues? I bueno, ara no mireu així perquè... Dius que mireu amb una cara com que diria que diu aquesta.
No, avui la tertúlia va
una mica de fauna.
Però jo noto a casa meva quan ha de començar la calor perquè arriben les formigues i entren. Però ara l'hivern no.
Doncs a Valldorets tenim formigues i no som els únics perquè... per lluitar contra la formiga, diguéssim, perquè a vegades és desagradable, no?, que segons on te la trobes, a mi si és a l'exterior no em fa cap nosa, però dins de casa...
I després tenim la processionària, no?
No m'agrada gaire. Però aquesta sí que potser és més localitzada en una època primaveral, no?
Clar, però si no fa fred estem amb el mateix,
Clar, també és veritat.
Clar, és que tot és el
mateix. I vaig anar a la Viti perquè doncs sempre resolen aquests temes, no?, i ho fan d'una certa manera ecològica, perquè a mi el d'agafar i començar a tirar insecticides a tort i a dret no m'agrada, i a la Viti sempre tenen recursos que no són. Ara faig propaganda de la Viti. Però és veritat que ho dic perquè em van dir és que molta gent es queixa d'això, molta gent es queixa de que les formigues ara, al no fer tan fred, doncs no es moren i durant l'hivern hi ha formigues.
L'altra queixa,
la carpa.
Explica'ns la teva experiència.
No, la meva experiència és que moltes matinades del cap de setmana se sent un bum 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 a casa i jo he vist que és una elevada de Sant Cugat cap a la zona per sobre, tocant a l'escola del Pinar, i és curiós que de tan lluny doncs se senti, i aquesta no sóc jo l'únic cas, perquè hi ha moltes queixes veïnals en aquest aspecte. La carpa del Set Vols s'ha de dir que està en terme municipal de Cerdanyola,
sí.
I ens consta que l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet un requeriment a l'Ajuntament de Cerdanyola perquè actuï, i és veritat que sembla ser que se'ls va instar a que uns altaveus que tenen gegants, que els tenen a l'exterior, doncs els traguessin d'allà. El que passa que no sé si s'ha complert o no aquesta instrucció. El que sí sé és que precisament aquest darrer cap de setmana eren quarts de quatre de la matinada i se sentia. I per tant és bastant, per la gent que ho sentim, doncs, i jo no només, sinó a tothom en general en aquesta ciutat, no tenim per què aguantar-ho. Vull dir, i més... Vull dir, si han...
És curiós perquè ara comentàvem amb l'Alfredo que hi ha situacions de veïns més propers que
jo,
no...
Jo estic
que
més
no,
propera que tu i no ho sento.
Que no hi ha, no hi ha, no hi ha queixa.
De fet, però hi ha vídeos d'usuaris que han penjat a, inclús a algun mitjà de comunicació se n'ha fet ressò. Jo els he sentit de persones amb la finestra oberta de casa gravant el soroll que sentia que venia de la carpa.
I... A veure, això s'ha de pal·liar. El que passa que també siguem conscients que alguna alternativa de diversió pels joves i pels no tan joves no, o pels que fa més temps que som joves.
No, jo crec que és compatible.
Per això, és que alguna solució es deu poder posar amb alguna pantalla d'aquestes que priven el soroll o el que sigui.
O baixar una mica els decibels.
O baixar decibels, perquè tampoc són, a vegades no pots ni aguantar segons a quin espai estàs, no pots aguantar el soroll que es fa. Però hauríem de fer que fos... perquè la carpa precisament no està al centre de Sant Cugat, està ben apartada, no?
És que no, jo crec que ningú està demanant que es tanqui la carpa, ni que, sinó senzillament que sigui compatible, que es baixi, o que es baixin els decibels, o que es posi alguna...
tipus de pantalla acústica, alguna cosa, sí, perquè és veritat que si no... Sant Cugat a vegades tens la sensació aquesta, no?, de que a partir d'una hora determinada... Que ha de ser compatible el descans de tots amb el poder sortir a divertir-te un dia o si més no, doncs a sopar amb amics o a prendre alguna cosa. I això també ho dic per determinades zones de Sant Cugat que són bastant, bastant intolerants, amb hores normals. Estic parlant de les 12 de la nit, estic parlant de sobretot en època d'estiu, que potser sí que tens les finestres obertes, però... Vaja, no és la música tope que posen. Com a molt sents la gent que parla a la terrassa de sota, no? I tu estàs a dalt. Bueno, doncs, és allò, no? Recordo fa anys a la plaça del Monestir... Ai, a la plaça de l'Ajuntament Antic, que hi havia una persona que havia arribat de nou i la molestava un gall que cantava cada dia, però és que aquell gall feia no sé quants anys... No, aquell
home,
o altres gals
del monestir,
que cantava.
Les campanes del monestir també...
Hem de saber trobar el punt d'equilibri entre la tolerància o aquells que per la festa major, que dura 3 dies i que poden acabar els concerts doncs, en unes hores altes de la matinada, es queixen. Ha d'haver-hi aquest punt de tolerància entre i per altra part doncs també de posar-hi mesures, o sigui, l'equilibri aquest que sempre és complicat.
Forma part de la convivència, no? La convivència és això, és cedir unes coses, aguantar unes altres.
Seure en una taula i dir, a veure, com podem resoldre això perquè tot vagi bé, no tancar-nos en banda amb res.
No, però en aquest cas jo penso que hi ha solucions, que una pot passar perfectament per les pantalles acústiques, l'altra per baixar decibels, és qüestió de voluntat.
Sí,
perquè ningú diu, ningú, com deies, ningú demana el tancament. Jo crec que està molt ben en un emplaçament que és molt bo, a les afores de Sant Cugat, la gent hi pot anar perfectament i per tant ningú, jo crec que amb voluntat per totes les parts, jo crec que es pot arribar a una solució que satisfaci a tothom.
Hi ha una altra derivada de les carpes, que és l'ús de per botellón de tota aquella zona.
Això ja és una altra qüestió.
El carreró, no?, que diuen.
Això ja és una altra qüestió, ja més preocupant.
Això impacta. O sigui, a mi és de les coses que un dia que vaig passar-hi per casualitat, dic, però què és això? No podia imaginar-m'ho.
Sí. És increïble. Impacta. O sigui, passes allà el diumenge al matí per anar caminant... Però
però i veure-ho en directe, com va estar passant. O sigui, veure-ho com, no sé, dotzenes de cotxes allà aturats, maleters aixecats, i allò com si fos la barra d'un bar.
I cadires de platja per estar...
Ampolles
sí,
de dosos d'alcohol... I dius, ostres, divertir-se així, i jo sóc de les que m'agrada prendre una copa quan surto, però no, divertir-se així d'aquest, no sé... No,
sense
no
li, cap tipus de control.
No li veus cap
i amb
mena...
I amb el problema que hi pot haver-hi menors en aquest cas.
Vull dir. No hi ha...
No, pot haver-hi, no hi ha menors.
Bueno, l'altre dia llegia que el Ministeri de Sanitat està preparant una llei que està a punt de sortir, que perseguirà precisament els botellons a menors, inclús que es podrà fer controls d'alcoholèmia a menors. I si algun menor dona positiu, evidentment, immediatament s'obligarà a pares i a fills a anar a determinades xerrades de conscienciació sobre aquesta qüestió. I penso que això està...
Perquè tu el teu fill pot arribar un dia, mira, que no estigui a l'hora. Si és menor, ja és per posar el crit al cel. Si és major d'edat, també és per fer-li reflexions, no? Clar, això és una pedagogia també que s'ha de fer, i sobretot s'ha de fer dins de la família. A mi em va impactar, ho vaig veure un dia per casualitat, I dic, però què és això? Em va semblar un altre Sant Cugat, francament. Crec que això...
I que sí. Probablement, i pel que jo sé, moltes de les persones que ven aquí no són de Sant Cugat.
Bueno, hi haurà de tot.
Ja. Sí, de no ho sabem, no, que no però sempre hi ha efectes crida amb això.
Exacte, és el que em volia referir.
Sempre hi ha efectes crida. El que passa és que et fas creus de com avui els joves viuen això així, no? Vull dir que els que tenim fills en aquestes edats, dius, ostres, però això realment diverteix, o sigui, diverteix, perquè dius, mentre balles, mentre parles, mentre no sé què... prendre't una copa doncs, pot ser una bona cosa, no? I pot ser un agradable, però beure per beure, o sigui, beure per estar a arribar a casa i no dir el comatílic, però n'hi ha més d'un cas que ja no entra després en cap espai perquè ja està fatal, no? Això no llavors, acaba
és que,
de...
És que és impossible controlar el que un beu, a més. Vull dir, perquè així com en un bar regulars un bar, una copa, la tens que pagar, evidentment, ja és un límit. Però allà és barra lliure, pots beure el que et dongui la gana sense cap tipus de control. I per tant, això...
Barra lliure és que porten la beguda.
Aquí no, està, no, barra lliure. Però vull dir, la barra lliure de beure el que et dongui la gana.
Sí.
I això, en algun moment podia semblar que era perquè els preus de les copes estaven molt elevats i els joves... Però no sempre, perquè hi ha llocs que la copa va inclosa amb l'entrada. I una copa... Però
és
entrada...
que aquí no costa ni entrada, només cal anar al súper.
No, clar, bosses, clar, ja bueno, però també té un preu. Per tant, si va, ja sé que és dividit entre tots, sí. Però, bueno, doncs potser la pedagogia és una altra, és sí, a dir, sí, escolta'm, no... a tot arreu es cobra, no és entrada lliure, sinó que es cobra una entrada lògicament assequible i en aquesta entrada hi va una beguda, de manera, no sé, buscar alternatives a l'alcohol, perquè sí, no?
Però jo saps què passa? Que és que també se les empesquen totes. O sigui, tu pots anar a un lloc que l'entrada sigui assequible i tinguis la teva copa, però és que quan ja accedeixen al recinte, quan hi entren, ja han fet diverses copes de fora. O sigui, van preparats, per què? Perquè saben que allà tindran només una copa. Ja no podran tenir més. Per tant, el que fan és carregar-se abans d'entrar. O sigui que amb el preu, a lo millor, tampoc no acabaríem de solucionar el tema.
No, el tema passa per una conscienciació de que l'alcohol en excés és dolent i vinga, i aquí ho hem aconseguit amb el tabac, doncs també ho hem de poder aconseguir amb l'alcohol. El tabac s'ha aconseguit bastant, perquè ara a mi em xoca en altres ciutats veure com la gent fuma tant. O sigui, trobo que som una societat, en general, perquè només a Madrid la gent fuma molt més que aquí. Pel carrer veus molta més gent fumant.
Però la llei del tabac és la mateixa.
Sí. Ja, però bueno...
Però jo no crec que aquí haguem solucionat tant... No sóc tan optimista com... Crec que sí, que ha estat molt bona la llei del tabac.
Com a mínim...
I jo, per exemple, vaig deixar de fumar una mica fruit de la llei del tabac, que ja fa anys.
Jo sé, com
però
abans,
el que, perquè... una altra derivada també és l'ocupació del carrer per part dels bars. Perquè ara hem fet bars a l'exterior perquè la gent pugui fumar. I ara tenim tots els carrers, que a mi m'agraden les terrasses, però tampoc entenc que tots els carrers hagin d'estar plens d'estructures que cada vegada són més arquitectòniques, diguem, encara que sigui arquitectura efímera, i que els bars estan buits a dintre perquè no es pot fumar, i a fora al carrer han fet una estructura, l'han dotat d'estufes, hem ocupat tot l'espai públic perquè la gent pugui fumar. Vull dir que tampoc...
No, això no és
una bona solució. S'ha de buscar un equilibri.
Això no és una bona solució. Bueno, en general, o sigui, pot haver llocs que si són molt amplis sigui una bona solució i llocs que si són estrets de pas
carrers,
sigui una mala solució.
Sí, hi ha carrers que quasi no es pot passar perquè són bars. Ara tenim, el país és un gran bar, tot. Vagis per on vagis, tots són bars i tot de terrasses, que jo no estic en contra de les terrasses, a mi també m'agrada seure en una terrassa. Però hem passat que abans les terrasses eren per estar, quan feia bo, per estar al sol. Ara no.
Bueno, també va lligat amb el clima, això, Neus, que som un país que fa molt poc fred.
No és veritat. Està la gent amb les estufes, si no necessitaríem estufes, amb els abrics, i abans que fins i tot amb
manta. I a llocs que no podries estar.
Tot això ve pel fumar. Perquè ara, si no...
Però vaja, és igual, l'índex de fumadors ha baixat.
Sí,
en picat, o sigui, jo trobo que aquí, i això xoca amb altres ciutats que dius, ostres, com fuma la gent aquí, a mi em crida l'atenció, i en poc temps...
Home, no oblidem que abans d'introduir la llei del tabac es fumava el transport públic, o sigui, als ferrocarrils, a les feines,
a la universitat,
a les botigues,
als metges en els consultoris, jo recordo el pediatre...
O sigui, el canvi és notable.
Sí, el canvi ha estat progressiu, però és notable, si jo recordo quan...
Doncs amb l'alcohol potser també pot passar el mateix.
Tirem enrere i recordem l'oposició que va haver-hi.
Clar, la llei del tabac va ser...
I ara jo estic convençut que el 90% de la ciutadania...
La valora positivament, inclús els fumadors.
Inclús.
Inclús.
Inclús els fumadors.
Sí, sí.
Seguim amb més temes del ple. Ara que tenim l'Alfredo, tu ahir hi eres.
Hi era.
I vas veure en directe la situació, jo diria, anecdòtica que es va produir amb aquest gest que va fer la portaveu d'Esquerra Republicana a un company del teu partit.
En aquell moment, jo era fora del saló, havia sortit un moment, precisament estava discutint amb un altre membre d'Esquerra Republicana fora per una qüestió que ha passat a les xarxes socials darrerament, ja ho explicaré ara, i no ho sé, sí que sé que l'Àlvaro Benham va sortir d'un moment i dir, mira, m'ha passat això, i després sé que hi ha la imatge visual.
Què li va passar? Que...
No, estaven en una discussió normal de plenari, sense cap tipus d'atenció, per tant, parlant de la pobresa energètica, i va fer aquest gesto que, bueno, queda... Els que hem estat regidors no hi estem acostumats a això, perquè sempre hi ha una cordialitat i un respecte entre tots els membres del consistori, que és una qüestió d'educació, bàsicament. Sé que després s'ha disculpat públicament i a través de les dels mitjans de comunicació locals, també li va demanar disculpes en el propi Álvaro Benham, i bueno, la qüestió queda aquí, vull dir, ja està, ha estat una anècdota i ja està. I el que jo deia, doncs, bueno, estava en aquell moment en una discussió fora, perquè la setmana passada va sortir la notícia, que tothom pot estar més d'acord o menys d'acord, de que a la Floresta, doncs, sembla que hi haurà reines magues, i el Partit Popular, doncs, vam dir que no ens semblava bé. El tuit oficial del PP va linkar una notícia a Google.cat en aquest sentit, i el portaveu de les joventuts d'Esquerra Republicana pues, no se li cot una altra cosa que insultar-nos en la xarxa, que dient que som uns miserables, pues, bueno, uns miserables, uns misògens i uns masclistes. I a partir d'aquí pues, jo vaig estar parlant amb ell ahir, i no reconec, una discussió elevada a to, dient que aquí ens havíem, tots els partits ens havíem estat respectant sempre, i que no podíem entrar en aquest tipus de discussions ni a través de les xarxes socials ni en el plenari, doncs, ni enlloc. Vull dir, ens hem respectat les seus, ens hem respectat a les persones, i crec que no tot val en política.
No tot val en política, ni a la vida.
Jo estic d'acord amb l'Alfredo. Pots discrepar sobre els temes amb el que sigui, no cal estar sempre d'acord. I evidentment cada partit té les seves posicions, però la qüestió, el respecte a les persones, això passa pel davant de qualsevol discussió política i no és tolerable. I no ha passat, afortunadament no és el costum en aquesta ciutat, i bueno, crec que no ha d'anar més enllà, tampoc hem de fer...
De l'anècdota,
s'ha disculpat i ja està, però que no...
Sí, no cal elevar la categoria, però sí. També és veritat que amb això coincidiríem tots, sí. Que... si no hi ha respecte, doncs de poc servirà el diàleg que després es pugui establir per construir coses positives. O sigui, d'alguna manera el respecte és la base de poder construir entre tots, des de punts de vista diferents i des de ideologies diferents, però que quan treballes per una ciutat a vegades les ideologies no compten, compta la...
O encara que comptin.
El respecte és la base, això està clar, però bé. Doncs sí, a vegades tots podem tenir un mal moment i tots podem fer alguna cosa que dius, ostres...
Tots ens hem penedit alguna vegada.
T'acabes arrepentint i després de tantes hores a vegades dius o fas alguna cosa que no tocaria fer, no? I que després et sap greu. Bueno, es tracta de que no passi i ja està.
Ho deixem en el capítol d'anècdotes, sí, sí. I seguim amb més temes del ple, perquè precisament ahir es va donar suport a la llei d'igualtat entre homes i dones per la defensa de les dones al treball en igualtat d'oportunitats, que va aprovar el Parlament i que va recórrer el govern espanyol al Tribunal Constitucional. Es va votar ahir el ple de Sant Cugat amb... amb el vot positiu de tots els partits, tret de Ciutadans i del Partit Popular, que van votar en contra. Aquesta és una llei que es va aprovar el 21 de juliol de 2015 al Parlament i, bueno, la qual ha tingut el reconeixement i el suport s'hi ha sumat a l'Ajuntament de Sant Cugat. I parlant d'igualtat entre homes i dones, avui a la Vanguardia trobava el titular en què, parlant de la violència de gènere, que avui torna a ser notícia en les portades dels diaris, hi ha un reportatge que parla de gairebé 4.000 dones que viuen en risc d'assassinat i en vigilància. I a més apunta que els jutjats reben a Espanya una mitjana diària de 426 denúncies. Però és que a més, ahir saltava la notícia i avui ho reflecteixen també els mitjans de comunicació en les seves portades sobre la mort d'aquest periodista, d'Alfons Quintà, i de la seva dona, que s'ha considerat com a violència de gènere. Perquè veiem que és que la violència de gènere no té ni edat, no té nacionalitat, no té classe social.
Tots coneixem segur un cas de violència de gènere proper.
És fastigós, simplement. Vull dir, les xifres que acabes d'anomenar, espantant, vull dir, és una situació... I en un país civilitzat com és el nostre.
Com se suposa que és.
Exactament, vull dir, i els casos que no sabem. Perquè tot això és en fase de... Probablement aquestes 4.000 persones que estan en sota vigilància, en perill d'assassinat, són perquè ho han denunciat. Però aquí està el que venim reclamant tots, que tothom ha de denunciar. Vull dir, no és que no hem d'esperar. Avui perdono, demà a veure què passa. No, s'ha de denunciar des d'un primer moment. I, evidentment, la pedagogia que s'està fent, perquè s'estan fent moltes coses per intentar evitar-ho, però veiem que això no té una fi i que és una lacra això que està passant i que és evident que s'han de destinar els recursos que s'hi falta de tot tipus, judicials, policials, pedagògics.
Sobretot pedagògics, perquè et trobes que hi ha costums, jo no dic de violència...
I des de l'escola, des de ben petits,
però
això.
Però des de ben petits i des de casa.
Des de la família i des de l'escola.
Hi ha comportaments masclistes.
Perquè si l'escola diu fa...
Que es reprodueixen.
I a casa no es veu una actitud que vagi en aquesta línia, no serveix de res. Jo crec que és educació.
Exactament, igual que dèiem abans amb el tema de l'alcohol i del botellón i tot és el que passa...
Però no educació que passa només per l'escola, ha d'educar la ciutat, ha d'educar... Bueno, en primer lloc, jo crec que la primer font d'educació és la família. Això és un convenciment que el tinc de sempre i crec que és així. L'escola, i té una bona part, lògicament, perquè és on els nanos passen la major part de les hores en època de formació. La ciutat, però dins de la ciutat eduquem tots, educa el comerç, educa la Guàrdia Urbana, educa... Bueno, és el concepte de ciutat educadora.
Que es va impulsar molt quan tu eres regidora.
Bueno, perquè hi creia molt en això, hi crec.
Que havia, no?
Sí, vam estar presents en el congrés.
De fet, encara existeix,
diferents.
No?, la xarxa
sí,
de...
Sí, tant, i es fan els congressos, i vam presentar experiències a les escoles Bressol de Sant Cugat, fantàstiques, de les escoles. Vull dir que Sant Cugat és una ciutat en si que té molt de ciutat educadora, però potser sí que falta la implicació de tot, no? Doncs el comerç, pot fer-hi molt, els mateixos ciutadans,
els mitjans de comunicació...
Sí.
Ara estem en una època que tot això és com molt evident, no? Queda molt ben reflectit en la publicitat, sobretot, i no només en la publicitat.
La publicitat és tremenda.
Perquè ara hi ha programes que també s'ho podríem fer mirar.
La publicitat és tremenda. Els anuncis dels perfums és la cosificació de la dona.
I tant.
O sigui, a mi hi ha un que em posa dels nervis, un que diu, ai, amb Chloe. Un objecte, o sigui, una dona que és una cosa tremenda, la publicitat. I això ho estem repetint i es tolera. Vull dir, no hi ha una llei que reguli aquest tipus
els
continguts de la publicitat que reguli, que és que això estem repetint estereotips de dones com a objecte de desig dels homes i que per tant t'has de...
No, faciliten actituds com aquestes de possessió, de O sigui, el que traspua és actituds que, per les quals hi ha moltes institucions, i l'escolar és una, la familiar en pot ser una altra, les mateixes institucions públiques, que lluiten contra això. Vull dir, que hi ha programes que fan mil i una accions per poder fer, doncs, incidir en que aquestes actituds no són les bones, no? I no són les que s'haurien de tenir, però clar, la força que tenen els mitjans de comunicació a vegades amb publicitats aquestes, que això els consells editorials de cada un d'aquests mitjans se'ls haurien de prohibir, no els haurien de deixar passar. I a poc a poc la pràctica ja seria una altra, no? Que és el que tu deies, Neus, ja arribaria un moment que aquestes publicitats no es farien perquè no tindrien sortida, perquè els mitjans
igual,
no les comprarien, no les deixarien passar.
Ara mateix, en aquesta època que hem d'anar de compres, regals pels nens i nenes, tu agafes un catàleg de joguines
i continuen els roses per les nenes, veus? I els Star Wars pels nens, Barbies i similars, dic Barbies per dir, sí, coses roses i brillants per les nenes, és així. Però clar, clar, és que tot educa, no? I tot encamina cap a,
si no ens hi posem tots, un tipus d'actitud
que no crec que tot això porti a la violència, però que es repeteixen estereotips i es continuen repetint això, la possessió de l'home sobre la dona.
Ara em ve a la ment, i això ho recomanaria, però si no ho heu vist, hi ha un anunci que s'ha fet a Itàlia, que s'està fent viral, que és un experiment que s'ha fet amb uns nens d'una edat entre 10-12 anys i una nena molt mona, i els nens li pregunten què li farien anar a la nena, i pues acaben, al final li donen un petó, li donen un petó a la nena, i llavors diu, ara pega-la. I es queden tots els nens així parats, no? I que ven a donar el missatge, i per què no? I doncs no, perquè les nenes no se'ls ha de pagar, o sigui, que és el que anàvem a dir, vull dir, de petits, que deies l'Àngels, família, escola, tot l'entorn, educació, pedagogia. Vull dir, és que no té sentit el que està passant en aquesta societat. Vull dir, i la reflexió s'ha de fer en profunditat. Però
i després
que
educar per la no violència, o sigui, la comunicació no violenta és un dels grans temes d'avui, no?, sobre la taula. Doncs és que a vegades som violents amb la comunicació, ja, perquè, sí, bueno, perquè bueno, les coses van pujant de to, van pujant de to, i arriba un moment que expressem violència només parlant, i aquesta violència, quan es traspassa el límit de la parla, doncs ja ve l'acció, i d'aquí ve tot. Per tant, doncs, no sé, educar-nos en la línia de poder-nos comunicar, poder
El respecte a l'altre.
Doncs això, i potser sí que això.
I tot va lligat amb el tema de la igualtat, no? De la igualtat amb tots, i dels de trencar els estereotips, tant, sí, de dones com d'immigrants, com de pobre, de condicions
sexuals, de tot.
D'educar amb la igualtat i el respecte.
En fi, tots
però,
som
humans. Jo li volia preguntar a l'Alfredo, per què no ha votat aquesta llei?
Bueno, aquí hi ha dues qüestions. Una, hi ha parts de la llei que no hi estem d'acord. En el Parlament de Catalunya, crec que Unió Democràtica també va votar en contra.
Sí.
Alguns articles.
Sé, perquè jo estava a la ponència, o sigui que us ho puc explicar.
Alguns articles
puntuals, però
temes
no
referents a l'avortament, correcte.
Sí, exactament, bueno, en punts d'avortament.
Per tant, hi havia temes ideològics per un costat, de que no hi estàvem d'acord. No dic que estiguem en contra de tota la llei, i també hi havia temes competencials, i aquesta va ser la raó, vull dir, no hi ha res més enllà d'això.
Sí, t'ho preguntava per saber-ho, no com a crítica.
Però en canvi va ser una llei feta molt, molt amb consens, amb molta participació, a les comissions, doncs va venir a tothom, va poder venir tothom que va voler, a part de la gent que, doncs, els diferents grups polítics demanen, representants d'entitats i de més, doncs va ser molt concorreguda, en el sentit de que tothom pogués expressar la seva. Va ser una llei que va recollir molt també totes les diferents opcions, i hagués estat bé que hagués estat una llei al màxim de consens. A veure, déu-n'hi-do, perquè té un consens molt ampli. Només, com diu l'Alfredo, va ser el Partit Popular Ciutadans. Ciutadans em sembla que en algun cas concret també es va abstenir.
Sí, Ciutadans també.
I Unió, però molt també comptat, eh? Perquè amb Unió nosaltres sí que, com que en aquell moment érem Convergència i Unió, jo recordo el debat intern dins del grup parlamentari i, bueno, clar, no hi havia, les visions eren diferents i, bueno, finalment, doncs, amb algunes coses vam decidir votar per separat perquè ni uns estàvem disposats a...
Clar.
Arriba un moment que no ho pots fer, tampoc, no? Perquè estàs traint els teus propis, tant per ells com per nosaltres, eh? En aquest cas, no... I al final va ser una llei que ens en vam sentir molt, molt satisfets de la feina parlamentària que s'havia fet, no? Però, bueno, la pega és que aquí treballem i allà ens ho tomben.
Bueno.
diu bueno, Alfredo.
La pega, no? A veure, no és només... A veure, que entraríem ara en un altre debat.
Sí, aquest és un debat
sí,
que
no cal,
no deixa per després de res.
I queden 5 minuts, vull dir...
I no hem parlat res de Berlín?
Ui... Clama això.
Del dilluns, en general.
Però també estem a lo mateix,
tenir,
eh? De la violència.
Ahir van haver...
És que també podríem ampliar-ho a la situació dels refugiats.
Sí.
Això és una violència en tota regla.
No, és que sí, és el tema. O sigui, jo crec que si fóssim capaços, cada una de les persones que habitem aquest planeta, de treballar-nos... Cada u, eh? No? El tema de la violència que potser el portem innat a dins, no? Perquè pot ser que sigui un aspecte que tots tinguem més o menys desenvolupat.
De fet, no. De fet, innat tenim l'instint de cuidar.
Sí,
quan naixem,
potser, doncs, sí,
quan...
sí.
De protegir?
Sí. De protecció,
clar,
és veritat.
Aquest és l'instint que tenim de natural, és el primer que ens surt. O sigui, no sé que un estigui trastocat, però el primer, els humans, el primer que fem és cuidar el nadó, no? I l'instint de cuidar és anterior a la violència. Després es poden desenvolupar, però...
Doncs hauríem de ser capaços d'investigar...
I som capaços de cuidar-nos els uns als
sí,
altres, igual
jo,
que també
tant.
Som capaços. Ara, tot això és molt, bueno, molt complicat.
No, és complicat.
És pensar que és creure en la humanitat.
Sí, però és possible.
És un mal intrínsec i que no és d'ara. Vull dir, el que passa que ara potser amb els mitjans de comunicació, les xarxes socials, sembla que ho tinguem tot molt més a prop. Vull dir, però això, per desgràcia, ve passant des de fa... Jo crec que des de que... segles, no? Vull dir, que sempre ha estat...
Però en un grau, extrem, eh?
Ja.
Jo crec que en un grau extrem que ens toca viure uns moments que són convulsos en aquest sentit,
home,
perquè...
Jo no sé si heu vist ahir... Bueno,
les imatges...
Les imatges són bestials, o sigui, el de l'ambaixador rus, com el tio allà... Sí.
L'assassinat a Turquia.
Sí.
Per part d'un policia
turc, sí. Això, a Berlín, a Zúrich també van haver-hi 3 ferits en un centre islàmic. Vull dir, és que és un no parar. Vull dir, clar, és que és una...
Per això, que arriba un moment que és preocupant, no?, de pensar com...
Com a una ment humana se li pot ocórrer, per exemple, el del camió d'ahir, vull dir, com va passar a Nice, vull dir, agafar i passar allà, a emportar-se tot el que troba per... S'ha subestimat la vida humana, vull dir...
Bueno, però el mateix de la violència de gènere.
També,
sí,
és el mateix.
El que passa és que és cert que el tipus de terrorisme que s'està donant ara és diferent al que havíem viscut, anteriorment, no? Quan el terrorisme que estàvem acostumats al segle XX...
I que ara és difícil de controlar.
Era un terrorisme que es donava en situacions en què es lluitava contra un règim injust, contra un govern, no? I que pretenia revertir una situació. Per exemple, pot ser el cas d'ETA, pot ser, no sé, l'IRA. En canvi, el terrorisme d'ara, que és un terrorisme com molt més global, no?
Més dispers, no està focalitzat,
clar,
diguem, en un únic...
Clar, i no té un objectiu lligat amb un règim, sinó pretén assolir un món diferent o un estat, no?, un món global per tots els musulmans. Vull dir, és un terrorisme totalment diferent, molt més dispers i que és molt més difícil de combatre i fins i tot d'entendre, no? I és preocupant,
sí,
perquè
sí.
Això no té aturador.
Home, imagineu-vos si és preocupant que l'altre dia, no sé si vau sentir la notícia d'un nen, ara no sé on era,
sí,
de 12 anys,
Alemanya.
Que estava a Alemanya, que estava preparat a...
També volia atemptar contra una fira.
Per atemptar. Clar, sí, aquestes edats, i a través d'internet, radicalitzat a través d'internet.
Per això l'educació és la base.
I la família.
Si no ens en sortim amb l'educació global, vull dir, des de la família fins a la ciutat. O fins als mitjans de comunicació. No.
O sigui, l'altre dia llegia, hi ha una pel·lícula que es diu Juegos del Hambre, que a Rússia estan preparant un concurs també que va en aquesta línia, que estaran permeses les violacions, inclús els assassinats. I això la Vanguardia la setmana passada se'n feia
sí,
resó.
Vaig llegir això sí, i
però
no
on,
vaig,
a on hem
no
arribat?
Bé, doncs espero que com a mínim aquests
avui
dies
no podem estar més contents
una mica tocats. Bé, en tot cas desitgem que els nostres tertulians passin un bon Nadal, un Nadal tranquil, que aprofiteu per descansar, perquè
igualment,
ens hem de tornar a trobar a la tornada.
A veure si tots i totes podem passar uns dies almenys que no hi hagi violència. Si no hi ha violència, hi ha...
Tot millora.
Bones festes.
Sí. Gràcies.
Bon any. Adéu.